Diàlegs cap a la mitjanit.
La segona part del nostre primer recorregut de l'any 2014 cap a la mitjanit, en aquesta nit de dissabte, la nit del primer dissabte del nou any també, té un tema propi, un tema que ha marcat l'actualitat en la defensa de la vida aquests últims dies. És l'avortament i la nova llei que ha elaborat, encara com a projecte, el govern espanyol. És una llei que torna a la situació anterior pel que fa a la consideració de l'avortament com un delicte i no pas com un dret. El que passa és que hi ha despenalitzacions, fins i tot encara més restrictives que en la norma de 1985. Hi ha hagut moltes reaccions, molts matisos, que avui comentarem amb els nostres col·laboradors habituals. Són la psicòloga clínica Isabel Viladomiu. Bona nit i bon any.
Bona nit i bon any a tothom.
I també amb el sacerdot i metge, així com delegat diocesà de Pastoral de la Salut del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Sobrevia. Doctor Sobrevia, bona nit i bon any.
Bona nit i molt bon any.
Ja ho dèiem, dissabte passat, el govern espanyol tenia previst aprovar la llei de l'avortament, així havia estat, tot i que com que la setmana passada teníem la notícia molt recent, no vam aprofundir-hi gaire i avui sí que comencem aprofundint, si els sembla, parlant de les claus, del contingut d'aquesta reforma.
Sí, efectivament, què és el que...
Potser amb les dades objectives no caldria opinar més, és a dir, potser explicant com és la llei ja s'explica per ella mateixa, no?
Sí.
És un avantprojecte de llei.
Sí, evidentment, el text inicial.
I per tant és el que presenta el govern, que ara després a portar-ho al Parlament, no? Llavors, aquí tenim dades, però moltes coses que encara queden així per acabar de perfilar.
No se sabe muy bien cómo se aplicarán y cómo serán. Lo que sí que es verdad es que es como... se parece mucho a la ley de 1985, lo que pasa es que aquella ley no hubo voluntad política, no hubo voluntad política de ponerla y llevarla a un buen fin, ¿no? Entonces, los presupuestos que existían en la ley del 85 para... que una mujer se pudiera someter a un aborto, no fueron controlados y el presupuesto de peligro para la salud física o psíquica de la mujer se convirtió en...
Bueno,
en
un... el 97-98% de
sí, cualquier...
els avortaments que hi havia en la llei primera doncs eren recorregent aquesta, la possible risc per la salut psíquica de la mare. Que en definitiva era un certificat que un psiquiatre afirmava, que a vegades ja estaven signats sense ni nom ni tot, que senzillament es va convertir en un tràmit i que va ser doncs el frau de llei que moltes vegades s'havia denunciat. A partir d'aquí, a part altres situacions encara molt més diguem-ne, extremes, com tot el cas Morín, d'avortaments de dones en 30 setmanes. No? Però vull dir, deixant a part una mica aquest tema, ara es planteja, doncs, bé, entenem que l'avortament doncs no és un bé, això és el primer que cal dir, és a dir, el matar no és una bona solució i en aquest sentit les lleis han de protegir també aquesta vida. Han d'ajudar també les dones perquè puguin assumir també aquesta criatura i aquí és molt important doncs, que també es donin molts recursos perquè tinguin el suport adequat. A mi em sembla molt important, per exemple, les dades d'Alemanya, no? És a dir, Alemanya, amb una població el doble que Espanya, quasi, doncs té el mateix número d'avortaments. I en aquest sentit, doncs, és important el que ens donem compte de cap a on han d'anar les coses, realment valorant la vida i intentant, doncs, que això quedi, doncs, diguem-ne, no es produeixi, no?
La ley de Zapatero era una ley de aborto libre, ¿eh? Las primeras 14 semanas. Volvemos a unos supuestos en los cuales se contemplará la posibilidad de realizar un aborto, que será la violación, el peligro para la salud física y psíquica de la mujer, que sigue estando ella, pero lo que hará la ley, lo que promete o dice en la ley que se pondrán en marcha, serán unas garantías y matices muy concretos para delimitar en qué casos será posible el aborto. Lo que sí que,
el tema de les malformacions queda més restringit encara que en la llei del 85.
Quizá para mí personalmente.
La llei del 85 no quedava gens restringit.
Se podia avortar.
La possibilitat, no la certesa, sinó la possibilitat que vingués amb alguna malformació era ja motiu per poder matar la criatura. En aquest sentit, així de senzill.
I en aquest cas, què passa?
Este es el gran avance, para mí personalmente, cuando un feto es eliminado porque es portador de una enfermedad, aquí se produce una discriminación por una característica, del no nacido.
I aquest és l'argument que utilitza el projecte de llei, no?
Claro, aquí no hay, efectivamente, se realiza una eugenesia. O sea,
l'elimina perquè està discapacitat.
Exactamente. Entonces, un hecho muy importante, porque en el 2012 se realizaron 3.428 abortos, bueno, por anomalías del feto, ¿eh? De estos 3.428, solo 303, 303 abortos eran incompatibles con la vida. O sea que la gran mayoría eran síndromes de Down. Los síndromes de Down son las grandes víctimas de esta eugenesia prenatal, ¿eh? Un 80-90% acaban en aborto, pero realmente incompatibles con la vida, de estos 3.428 solo hubieron 303. O sea que lo que va esta ley es a controlar este número, que realmente haya una incompatibilidad y provocar, bueno, que sea legal provocar este aborto. Es un aspecto realmente, yo lo veo muy positivo, porque realmente es no hacer distinción del ser humano, reconocer una dignidad intrínseca, esté sano o esté enfermo.
Uh-huh. Penso que també un aspecte molt important és que les dades que hem tingut del 2012 sobre els avortaments tenien nacionalitat espanyola el 62%. Uh-huh. Per tant, el 38% eren persones sense nacionalitat espanyola. Això no és la proporció de la població que tenim a Espanya.
Clar, és molt més, molts més immigrants,
sí,
en proporció.
Una mica més d'un de cada tres dones que han avortat eren, doncs, sense universitat espanyola. Això ens ressalta, sobretot, la situació, doncs, moltes vegades, de debilitat, de desempar que pot tenir una persona quan es troba en un país, doncs, que no és el seu, que té possiblement circumstàncies socials i econòmiques, doncs, més dures i de treball, i en tant, doncs, com ens hem de plantejar el donar recolzament autèntic a aquestes dones.
La xifra concretament és de 112.000, una mica més de 112.000 avortaments, una miqueta menys que en l'any anterior, però vaja, hi hauria moltes causes.
Aquí s'ha manipulat, bueno, manipulat... Jo,
perquè no es compta la píndola de l'endemà, per exemple.
No, deixant de parlar la píndola de l'endemà, és a dir, quin va ser l'increment en el primer any de la llei AIDO de l'avortament? Un 5%. El 4,6. Ara ha hagut una reducció del 5%. És a dir, estàvem amb 13 avortaments, després hem passat a 18.000... Perdó,
113.000.
113.000, hem passat a 118.000, ara a 112.390. És a dir, que, en certa manera, no podem aplicar dient la llei nova ens ha reduït l'avortament, no, perquè el va augmentar quasi en la mateixa proporció l'any anterior.
Clar, precisament alguns partidaris de l'avortament deien aquests dies, ara que baixa, fan una llei nova. Bé, argument no, que potser difícil d'assimilar.
Bueno, i com tu deies, el número de píldores del dia després són 800.000.
Recordem que s'acaba amb l'avortament lliure, això és important. No?
Esto es importante, pero no acaba, por ejemplo, con esta idea que queremos, que desde este micrófono queremos transmitir, y es que, por ejemplo, en la violación hay una mujer que es realmente sometida en sus derechos, pero hay un inocente que pagará con su vida.
Gràcies, Xavier Sobrevia i Isabel Viladomiu. Bon any novament,
igualment,
bona nit,
igualment.
I fins dissabte vinent, si Déu vol.
Gràcies.
Adéu-siau. I a vosaltres, amics oients, amb l'esperança que el naixiturus, el fetus en el ventre matern, sigui cada dia més respectat, us desitgem que acabeu de passar un bon cap de setmana, que els Reis us portin moltes coses. Fins dissabte vinent. Adéu-siau.
Diàlegs cap a la mitjanit. Un contacte amb la vida i la família. Diàlegs cap a la mitjanit.
Hola, bona nit i bon any, amics i amigues. En aquest diumenge segon, després de Nadal, el que celebrem demà, ressonen els principals fonaments d'aquesta gran festa, del gran esdeveniment del naixement de Crist. Avui volem preguntar-nos, en la primera part del nostre recorregut cap a la mitjanit, com nosaltres podem rebre aquella llum, la del Déu fet home, que no va rebre el món, i que la societat ara no rep tampoc. De vegades no la rep perquè la rebutja, aquesta llum, o de vegades perquè simplement està indiferent. Al principi existia la paraula. La paraula estava amb Déu, i la paraula era Déu. Ella estava amb Déu al principi. Per ella, tot ha vingut a l'existència i res del que existeix no hi ha vingut sense ella. En ella hi havia la vida, i la vida era la llum dels homes. La llum resplendeix en la foscor, i la foscor no ha pogut ofegar-la. La paraula era la llum veritable, que il·lumina tots els homes. Va venir al món, i en el món hi estava. El món es va fer mitjançant aquesta llum, i el món no la conegué. Vingué a casa seva, i els seus no la reberen. Però els qui la van rebre, els dona poder per ser fills de Déu, si creuen en el seu nom. Aquests no han nascut de sang, ni d'amor carnal, ni d'amor humà, sinó de Déu. I la paraula es va fer carn i va habitar entre nosaltres. I hem contemplat la seva glòria, glòria pròpia del fill únic del Pare, ple de gràcia i de veritat. Aquest fragment extret del primer capítol de l'Evangeli de Joan ens servirà de punt de partida en els primers minuts dedicats a pastoral familiar i matrimonial. Ens acompanyen en aquest primer dissabte a la nit de l'any 2014 Juan Carlos Pérez i Susi Losada, que són matrimoni membres dels equips de la Mare de Déu al sector de Barcelona. Juan Carlos i Susi, bona nit i bon any.
Bona nit i sí, bon any.
Bé, tres punts fonamentals tenim avui. El món no rebé aquella llum quan va arribar en el moment, ara fa poc més de 2.000 anys. La societat ara no rep el Jesús, que és el fill de Déu, i ens preguntem si nosaltres podem rebre i de quina manera podem rebre aquesta llum. A veure.
Sí, sí, vemos que las palabras del Evangelio de Juan resuenan todavía entre nosotros. El mundo no le conoció y los suyos no le recibieron. Vemos que esta realidad es que es una cosa súper real, de que no lo recibimos, porque si realmente lo hubiéramos recibido y entendiéramos su mensaje, no habría las desigualdades tan flagrantes que hay en este momento. Vemos los grandes festejos de Año Nuevo, qué sé yo, esto no sale, pero no vemos cómo lo que nos muestra la televisión no es cómo lo festejan en los lugares de la pobreza, en los lugares, bueno, eso no tendría que pasar eso si realmente fuéramos hijos de un mismo padre y tuviéramos conciencia de su mensaje, ¿no?
Potser la festa no passa inadvertida, és una festa gran, però el que sí que passa inadvertit sembla és el fons de la festa, el sentit de la festa.
Sí. Yo creo que no todo será borrachera y brindis vacío.
Segur que hi ha alguna cosa més.
Y frases tontos, bueno, seguro que no.
Evidentment que no, sens dubte. I moltes famílies celebren el Nadal davant del pessebre i canten Nadales. També és bonic recordar això. No tot és ignorància a la nostra societat.
No.
Però bé, falta conèixer el bé, no? Conèixer bé aquesta llum.
Sí.
Juan?
Bueno, realmente aquello de no vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, yo creo que es lo fundamental en este momento. Sobre todo, que nosotros no lo vemos, no lo conocemos ni lo reconocemos en aquellos que deberíamos reconocerlo. A nosotros se nos plantea de cómo se presenta Jesús, cómo se presenta la palabra en este momento. Y la palabra se presenta a través de aquel pobre que llama a nuestra puerta, del que vemos a la puerta de las iglesias, de los que sufren la injusticia, de los que se mueren de hambre, etcétera. Allí está Jesús y no siempre nosotros sabemos leer en esa realidad. Por lo tanto, yo creo que tenemos que aprender a ver con los ojos del corazón, con los ojos de misericordia, de tener, digamos, de ponernos en el lugar de esta gente y ver qué podemos hacer nosotros, porque es muy bonito proclamar y enunciar, pero es distinto qué podemos hacer nosotros desde nuestra realidad concreta de cada día. Porque, claro, las injusticias que hay en el mundo no dejan de ser una abstracción, pero lo importante es si nosotros somos capaces de empezar por pacificar, por ser más justos, por ser más amables en nuestra propia familia.
Sí, vemos que estamos a principio de año y es un momento oportuno para planificar, a ver desde dónde vamos a hacer las cosas que hemos hecho siempre. O sea, podemos divertirnos, salir, trabajar, juntarnos, pero ¿desde dónde lo vamos a hacer? ¿Desde nuestro propio gozo o desde las necesidades de los demás? Entonces, yo creo que es el momento que desde de trabajar incluso un poco la interioridad, el silencio, desde nuestras convicciones y ver cómo vamos a... No dejarnos llevar por lo que la sociedad nos tironea en este momento, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ver realmente cómo podemos humanizar nuestras relaciones desde la familia, la parroquia y todo lo que nos rodea.
Estem començant un any nou. Que aquest any nou sigui un any ple de benediccions per a nosaltres i les nostres famílies. Que des de la confiança en la paraula de Déu ens sentim feliços, perquè Déu ens estima i perquè el millor per a nosaltres encara no ha arribat. En la glòria que Déu ens té preparada hi ha allò que va fer Déu, l'univers, i ell ens el va posar perquè visquéssim en aquest planeta blau on vivim. És una reflexió del pare Juan Jauregui Castelo que avui utilitzem per cloure aquesta primera part del diàleg cap a la mitjanit. Gràcies, Juan Carlos Pérez i Susi Losada. Que vagi molt bé, bon any i fins d'aquí dues setmanes, si Déu vol.
Gràcies.
Bona nit.
Gràcies a vosaltres.
Bon any a tots.
Diàlegs cap a la mitjanit, un espai que ens obre les finestres de la família i la defensa de la vida.